A mig matí. Sintonia d'opinions a mig matí. Engeguem, doncs, un dilluns més aquesta tertúlia. I, com sempre, comencem saludant els nostres tertulians. Miquel Quintana, bon dia.
Molt bon dia, molt bon dia.
Antoni Puig, bon dia.
Bon dia.
Octavi Formatxer, bon dia.
Molt bon dia a tothom.
Lourdes Auquer, bon dia.
Hola, bon dia.
I Elisa Roldán, que ha tornat a casa ja.
Per fi, per fi. Bon dia i bon sol,
dia.
Eh?
Bon dia i bon sol. Què tal, com esteu?
Bé.
Sí, bé, bé. Bé, sí. Bé. Doncs vinga, comencem opinions.
Avui molt bé.
Doncs vinga, comencem parlant una mica de cultura, perquè com bé sabeu, dissabte vam viure la festa gran a Catalunya, Sant Jordi, no? La festa de la cultura, la festa de l'amor, i també, doncs, com saben els nostres oients, vam fer un programa especial des de la plaça de la Sardana, des de dintre el patronat, perquè el temps, doncs, estava força inestable, però vaja, vam poder fer finalment el programa després de també la pandèmia, que ens havia impedit, doncs, de poder-lo celebrar, no? Com vau viure Sant Jordi, així en general, i doncs també de forma particular?
Home, jo voldria dir, voldria fer el comentari que a mi em va sobtar molt, comparat amb la ciutat on visc, que és Creixell, i dic ciutat, perdó, perquè en aquí vaig veure el gran moviment de gent que hi havia. O sigui, em va sobtar veure tanta gent al carrer, jo no desconec com està els altres dies, perquè no hi soc sempre, però vaig veure molta gent, molta activitat social. És més, vaig anar a tres llocs per poder comprar una rosa i no vaig trobar ni una perquè les havien venut totes, no? I això, clar, eren ja cap, passava de l'una al migdia, no? Però bueno, aquesta és l'autèntica realitat. Em va agradar moltíssim perquè em va recordar altres llocs que conec i que realment hi ha molta activitat d'aquest tipus.
Home, és molt bonic veure sobretot les imatges de televisió a Barcelona, tantíssima gent desafiant els elements, que es diria, no? Vull dir, la pluja, les calamarsades, el vent que s'emportava alguns tendals, inclús hi va haver algun ferit també, sembla que no greu, però hi va haver algun ferit, llibres que es van mullar i que s'han de, llançar, com aquell que diu, perquè no es poden vendre. Bueno, vol dir que suposo que... A veure, que aquesta festa és una festa molt bonica, però el dia que es celebri aquesta festa com a Festa Nacional de Catalunya i sigui festiva, malament. Jo penso que en aquell moment s'haurà mort, no? Mentre sigui un dia laborable i la gent estigui a la ciutat i estigui a prop de casa seva, la festa es mantindrà i jo penso inclús que anirà més cada vegada, no? I fins i tot corre el perill de que es mori d'èxit com moltes altres coses, no? Però clar, si es fa com a festiu i això es converteix en un pont, com els ponts de la Constitució o la Setmana Santa o alguna cosa així, jo penso que la festa s'haurà mort, no? Jo penso que s'ha de ser una festa. Fins i tot ara diuen que volen fer un segon dia del llibre abans de l'estiu per compensar una mica les pèrdues que han tingut els llibreters. I, bueno, veurem a veure com es va desenvolupant tot, no? Però penso que és una festa molt bonica, podria ser una festa nacional de Catalunya, estaria molt bé, però sense que perdi... la categoria de dia laborable, eh? Perquè com sigui festiu i hi hagi pont, malament.
No, bueno, però el dissabte es pot considerar festiu i sí. Hi havia moltíssima gent.
Moltíssima gent.
Sí. Jo vaig fer el Parlament aquí a la ràdio a les 11:30.
El Parlament.
Bueno, Parlament. A veure, no vam parlar, doncs és un Parlament.
Home, no, és, un Parlament és diferent.
Bueno.
Tu vas participar en un programa de ràdio. Bueno, sona diferent,
perfecte.
Eh?
I vam dir el mateix que diu l'Octavi de la que hauria de ser la festa nacional, només que l'11 de setembre, però bé, és igual. Uh-huh. I després a la tarda em vaig anar a Barcelona, que a més em va enganxar la tempesta.
Enmig,
feia
sí,
pànic.
Caram, sí.
Però a la tarda, encara que era molt inestable,
sí
que Barcelona estava moltíssima gent. El que passa que, com que es van separar les casetes de les associacions polítiques i la venda de flors, es va separar de la dels llibres, que estava al Passeig de Gràcia,
sí.
Potser Sant Jordi nosaltres estem acostumats a veure el caliu de la gent. Les circumstàncies epidemiològiques tampoc no ho aconsellen massa.
Clar.
Hi havia molta gent, però també hi havia molt espai. I sobretot, conforme va anar adelantant la tarda, que les condicions climatològiques van millorar, moltíssima afluència a llibreries. Es van vendre molts llibres.
Home, i la gent té ganes de sortir al carrer.
Flors, la gent té ganes de sortir, sí.
I moltes flors, eh? Va sortir una florista de les Rambles que porta un munt d'anys, que ja és una cosa familiar, i només li quedaven roses vermelles esgotades. Només li quedaven grogues i blanques.
Sí. Però sobretot llibres. Llibres se'n van vendre molts, 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 molts.
S'ha tornat a fer un altre cop pues, lo que era abans la festa de Sant Jordi. Clar. A mi me recordava això, a tothom amb ganes de sortir, com bé deia, després d'aquests dos anys que portem...
S'ha de viure al carrer, és una festa de carrer.
És una Barcelona és per estar-hi, eh?
Bueno, Barcelona, nosaltres ara últimament estem baixant molt a Barcelona i mai havíem anat tantes vegades al teatre com ara, sempre ple. Tots els teatres de Barcelona, sempre.
És que tenim moltes ganes de tornar una mica a la normalitat, encara que estan pujant els contagis, que no ve a cuento ara parlar d'això, però...
En parlarem.
Ah, en parlarem després, quan parlem del teatre, sí.
Sí, sí.
Molt bé, la festa, com sempre.
Però molt bé, molt maco. Sí, i la gent amb ganes de regalar llibres i de flors.
Sí, molt bé, molt bé.
Per dir alguna cosa, que no és que ens tinguem que regalar als homes els llibres a nosaltres les flors, que això jo ho he llegit per les xarxes socials, no? I m'ha molestat una miqueta perquè el meu fill sempre m'ha regalat un llibre a mi. Clar. Jo amb ell regalo una rosa i un llibre. És que és indiferent, això. Que no, les dones també llegim. I no és una flor, i hi ha homes que els agraden
bueno,
les flors
també. És l'amor i la cultura, sí.
Clar. Correcte.
Bueno, no té per què ser les flors per les senyores i els llibres pels homes.
Bueno, pues, des de fora d'aquí, sí, però se'ns veu així.
Perquè aquesta era la tradició, ara no ens enganyem, la tradició era aquesta.
Sí, però,
ara que això està canviant és evident. És
clar, el mateix que el drac i les princeses, no? Ara.
Sí, la nena puja a sobre del drac.
També.
Sí. Les nenes pugen a sobre del drac, ara. És que, clar.
Vinga, el llibre més venut de ficció en català va ser Benvolguda d'Empar Moliner, de Columna Edicions.
Bueno, estem en una època que el pes mediàtic és molt important.
Bueno, com que li han donat un premi,
avui en dia tothom escriu, no? Bueno, tothom. Quan dic tothom, dic tothom. Vull dir, la gent que són famosos, coneguts, i surten per la tele,
ja
perquè el fet de sortir per la tele ja ets famós, no? Resulta que jo m'imagino que les editorials pressionen a la gent mediàtica perquè escriguin, perquè saben que tant si el que escriuen és bo o no és bo, és igual. Jo penso que fins i tot corren els comentaris de que hi ha molta gent que compren el llibre i després no el llegeixen, no? I el deixen en una estanteria.
Molts llibres em temo jo que no es llegeixen.
Per anar signant només.
I la gràcia és tenir un llibre signat allà en una estanteria i quan venen els amics ensenyar-los i dir, mira, el Cruanyes m'ha signat un llibre, no? O el Toni Soler o el que sigui, no?
La Paz Padilla.
Padilla,
que tenia una cua...
Però la Paz Padilla és possible...
Deixeu-me acabar de dir els més venuts llavors feim, va? Vinga, això, comentàvem els de ficció en català, Benvolguda d'Empar Moliner, després El monstre de Santa Helena, d'Albert Sánchez Pinyol, Mamut d'Eva Baltasar i Quan s'esborren les paraules, de Rafael Nadal. I els de no ficció en català, La vall de la llum, de Toni Cruanyes, L'alegria de viure, de Sílvia Soler... i Crims, la llum a la foscor, de Carles Porta. En castellà, de ficció, Roma soy yo, de Santiago Posteguillo, i de no ficció en castellà, el primer és Por si las voces vuelven, d'Àngel Martín. Aquests són una mica els llibres més venuts.
El de Manel Elías no ha sortit per enlloc.
Bueno, vaig sentir un comentari que va fer per la tele el Manel Elías, que jo també sóc un admirador, igual que el Miquel, no? de les seves cròniques que fa, perquè són unes cròniques molt encertades, molt acurades, i sobretot amb un caire humà molt important. No?
Sí.
I va dir, bueno, jo estic aquí, em fa mal la mà de signar, no? Diu, però bueno, jo al costat meu hi ha la Paz Padilla, diu que té una cua que arriba fins a l'altre carrer. Diu, jo encara no... D'una manera així molt modesta va dir, jo no arribo a aquest nivell. Em sembla que el nivell el supera 100 vegades, però ell, pobre, va dir, jo no arribo a aquest nivell de que hi hagi una cua tan gran perquè em vingui la gent a signar. Vull dir amb això que és molt més important la figura del que escriu o el que signa que no pas el contingut del llibre que escrius.
I no penseu que potser la Paz Padilla ens ha arribat al pensament del que explica el seu llibre? Un punt de vista...
No ho sé, perquè no l'he llegit. Ni penso llegir-la, també t'ho diré.
És una biografia, no?
És una biografia seva que ajuda... Bueno, ajuda. Ella explica com ha passat un dol que és una cosa que aquí pues, no estem acostumats a tractar la mort com el que és, una continuació de la vida.
Sí, 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 sí.
I jo crec que molta gent ens hem pogut sentir, jo no me l'he comprat, eh? Que me'l vull comprar, sí, perquè jo també he tingut una pèrdua així una mica complicada, i aleshores, si t'ajuda una miqueta a la teva vida quotidiana o al passar-ho menys malament, no? Perquè, clar, això és del que va el llibre, eh? I no sé si me'l compraré o no me'l compraré perquè m'agrada un altre tipus de lectura, però aquest potser és interessant, i hi ha molta gent que no només se l'ha comprat perquè sigui Paz Padilla, penso jo, eh? Sinó perquè tots necessitem un ajut a vegades, i clar, després d'aquells 2 anys que ho hem passat tan malament...
Però tu veus que Paz Padilla, no, jo no sé com serà el llibre, mm-hmm, però sí que l'he sentit parlar i explicar la història, i ella ha parlat amb el cor. És més, una dona que té un gran poder de comunicació, té una gran aptitud per comunicar-se. Mm-hmm. És possible i és segur que el llibre l'ha escrit ella.
Sí.
El que a mi no m'agrada són els llibres que escriuen els negres. Per exemple, quan el Boris Izaguirre li va fer les memòries, em sembla que va ser el Belén Esteve.
A l'Ebelén, que també
no, que no és un llibre. Llavors, això no és un llibre.
Això no s'ha de, això no s'ha de comprar mai. Vull dir, el Boris Izaguirre és un grandíssim escriptor,
sí,
però
jo,
fent de negre... Sí.
Pues no, bueno, pues no, i menys per una Belén. Però la Paz Padilla ha explicat Padilla, en primera persona.
Clar.
Sí, i a més, amb els que s'ha recolzat per passar aquest dol, sí,
però
i tal,
van donar un premi,
jo els conec.
Li van donar un premi.
L'altre dia, sí.
Important, vull dir,
sí,
que,
sí, no, no,
que ella, per sobre de tots
els Cervantes, no era? El Cervantes, que
llavors,
va anar...
Clar, jo no l'he llegit, i jo he vist algunes coses que ha fet per televisió.
Sí, allò, bueno, però és diferent.
Però, clar, això, a la televisió...
Clar, però no podem barrejar les coses.
No.
Com a presentadora, jo crec que és un tipus que te pot agradar o no. A mi hi ha coses que em xirrien bollon, sí, i hi ha coses que em fa gràcia, perquè ella no és presentadora. Recordem que ella és humorista.
Humorista.
És humorista, sí.
És humorista. I aleshores jo crec que han anat enllaçant, i això, jo crec, eh? Jo, perquè com he passat jo el meu també amb la meva malaltia i tal, te recolzes amb coses, t'aferres amb un ferro...
Clar.
Incandescent, encara, sí, que no de llonces, i també hi ha la vertenda, que se'n va anar a fer coses rares o creure's que amb unes herbetes te curaràs, una enfermetat, i altres que assimiles que això és el que hem vingut a fer. Viure, naixem, vivim i morim. I sí, aquest sí, és el final. Que... I aleshores, pues, aquesta noia, a molta gent que ens hem sentit perduts en aquest moment, pues, t'ajuda, però sí, jo el veig autobiogràfic, perquè
sí,
escrit la història d'amor...
Però veus que parla amb el cor.
Sí,
bueno,
sí.
Jo...
Jo crec que és per això perquè ha arribat a més gent, eh?
Aviam, tornaré una mica en el mateix. Parlant amb el cor, que és escriure amb el cor, perquè jo parlo de manera d'Elias. Si realment agafes el llibre i el llegeixes, el que realment et dones compte de que més que llegir, sembla que el tinguis davant i et parli. O sigui, està escrit d'una forma, i amb una forma de redacció importantíssima. Jo vaig comentar-ho amb ell, no? I clar, el que ell diu és que ell ho explica tal com ho va viure. És a dir, no li posa teatre, no li posa paraules grandiloquents, ni una redacció important, sinó tal com ho va viure. I llavors, doncs, t'entra molt més. Per exemple, hi ha un detall, i no vull fer cap spoiler, ara es diu spoiler.
Sí, sí.
Quan acompanya el seu fill, que és fillastre, a l'escola. I llavors passa per una sèrie de llocs i carrers amb els que va recordant les històries que ell s'ha trobat i ha viscut en allà, no? Però de la forma que ho explica, és com si li anés explicant al seu fill. És a dir, hi ha un lligam important entre l'escriptor, en aquest cas el Manel, i la persona que hi pugui llegir el llibre.
És que jo crec que per això arriba més gent.
Clar.
Quan tu expliques aquestes històries, a mi m'agrada molt la història perquè... t'hi adentres a la història,
sí,
i t'imagines... Bueno, amb el Carlos Ruiz Zafón aquí a Barcelona,
bueno,
jo me veia per Via Laietana.
Sí.
Saps el que et vull dir? I aleshores és quan
t'arriba. Esteu descrivint la màgia del llibre.
Això.
És que clar.
Això és
clar,
la màgia
és que
això
és el meravellós.
Amb
un programa de ràdio posterior a Sant Jordi estem parlant de llibres.
Sí.
Tant de bo es pogués fer a molts llocs i a moltes tertúlies aquesta conversa que tenim ara.
Sí. Aviam, el fet de posar-te davant d'un ordinador o davant d'una màquina a escriure com vulguis, o un paper i una ploma, no? I posar-te a escriure i expressar el que sents i el que saps i el que pots pensar sobre un paper, a partir d'aquell moment tota la màgia comença, no?
Clar que sí, naturalment.
O sigui, és molt important.
És que, sí. Deixes una cosa... Jo he escrit articles aquí a la revista de Roda i tal, i és una imitació a la literatura, evidentment. Però hi poses l'ànima, I les memòries, i la nostàlgia, i els sentiments, clar, i la ràbia, reflectiu. A vegades. Mm-hmm. I veus que flueix,
sí, sí.
És que de l'obstracte... Això és un do que alguns tenen i que altres no tenen. Aquesta gràcia...
O l'has practicat o no l'has practicat.
Que sàpiga expressar-se i que t'arriba, bueno. I que dius, ostres... I ho vas llegint i dius, ostres, ja porto mitja hora aquí i no m'he donat compte del temps que ha passat, no? I en canvi d'altres, sí, el tema és interessant, vas llegint-lo, però et costa més entrar-hi, no? O sigui que això són...
Ja, però això realment, la cultura... cultura no és que es vagi perdent, jo penso que està decadent. Hi ha molta gent que no fa l'esforç. Una vegada l'esforç i t'ha enganxat, llavors flueix al revés, també.
Sí, clar, és que el problema està aquí. El problema és que això pot fer-ho tothom. El que passa és que cal que la persona tingui les ganes de fer-ho i es posi en el lloc on ha de fer-ho.
Sí.
I que el seu cervell funcioni i els seus sentiments funcionin. I a partir d'aquell moment... tot allò, aquella energia, per dir-ho d'alguna manera, es transmet a les mans, clar, clar. O a la mà, i flueix tot el discurs,
sí, sí, sí.
Aquell. El que el vocabulari no serà el més encertat, és igual.
Bueno, però després està per rectificar...
Pots corregir-lo i ja està, no?
Correcte.
Però això és important. És el fet aquest és... per mi és molt, molt important, més... i no vull desprestigiar
no,
la
no,
PAF.
No,
no, no. No vull desprestigiar la PAF, però és més important alguna persona que realment té un coneixement del que explica, que una persona que explica experiències pròpies.
Sí, però també ajuden, eh?
També
sí.
Ajuda, eh?
Depèn del moment en sí, què estàs, clar, en la vida.
Home, hi ha d'haver públics per tot, també.
Hi ha públics per tot, no.
Estic d'acord, eh?
Però, clar,
per això
sí.
Hi ha molts llibres.
Vull dir, per això hi ha llibres biogràfics.
I tant, hi ha llibres, hi ha prestatgeries a les llibreries que parlen de llibres d'autor o sí. Llibres d'autoajuda.
Mira, perdona.
Hi ha un llibre... Perdona.
No, només vull dir-te una cosa. Jo, quan la meva mare... ens van dir que tenia el càncer terminal, no? Li quedaven com a molt 3 mesos. Jo vaig agafar, la mare estava a la residència i a la biblioteca de la... Ara no em diguis a l'autor perquè no me'n recordo. Però aquell llibre em va ajudar tant. Era un llibre del dol, el que dius tu, no? Sí. Jo vaig llegir-lo i jo la mare la tenia al llit, que a vegades en coneixia, a vegades no, ja anava amb morfina i tal. Jo, quan ella va morir, jo com que... havia llegit aquest llibre i m'havia ajudat tant... Bueno, després em van posar una psicòloga, els dels pades, i em van dir... Trobo cosa similar molt bé, no? Dic, és que he tingut 3 mesos per anar llegint i anar preparant-me...
I anar fent l'acompanyament.
No dic d'autoajuda, però aquest llibre em va ajudar moltíssim.
Perquè en aquell moment...
Ho necessitava, sí.
Ah, aquí està. Tot el que necessitaves em va venir d'aquest llibre.
Sí, sí.
Si haguessis agafat el del costat, potser també hagués passat el mateix.
Sí, sí. Però no, perquè t'explicava...
Són llibres d'autoajuda.
No, però no tots són iguals.
No, ja ho sé.
Mira, jo, per exemple, ara, jo que estic amb el del càncer de mama i tal, fa 5 anys, i jo estic molt ficada en aquest tema. Saps quins llibres me poden ajudar a mi, de càncer? No els de professionals, sinó els de les meves companyes que han passat abans que jo per tot això.
Sí, clar.
N'hi ha diversos llibres, i són elles més que els metges. Clar. Més que ningú, som nosaltres els pacients, els que podem parlar en primera persona, no de tractament, sinó de com pair la situació, tot el que et ve després...
Clar, és que heu viscut la mateixa experiència.
I aleshores, metge... clar, a mi... Ja, però hi ha de
d'autoajuda... Parla dels aspectes tècnics.
Correcte,
i aleshores,
pues, per
tu
això...
Però les experiències...
De sentiments, sí. De com tractar...
Clar.
És que, a més, hi ha frases que et diuen els metges que nosaltres mai les diríem.
Clar.
A pròpies companyes. Aleshores, per això, és el que diu ella, que jo també, el del dol, encara no ho tenim assimilat, però això ho tindrem que assimilar, perquè és que no venim aquí a quedar-nos per simiente, com diuen, tota la vida, no? I aleshores, pues, bueno, si tens algú que ha passat per això i et pot ajudar o et pot dir, mira, pues això serà així, 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 però tu pots fer allò, 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 i dius, ostres, tinc una altra opció en comptes de quedar-me a casa plorant...
El que fa és que t'ajuda a pensar.
I tant.
Clar, però quan tu estàs malament, o quan... Bueno, a mi m'ajudava també a llegir llibres d'altres coses per
distreure la
ment. Això, de les meves coses. No tot té que ser càncer perquè ja va haver-hi una època que no podia parlar d'això. Ni volia saber res de ningú que tingués càncer perquè ja ho tenia jo.
Clar.
I aleshores pues, t'abaeixes una miqueta i tal, i llegeixes una altra cosa. Però que els llibres ajuden sempre. Tots,
sí, 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 sí.
Vinga.
Tots tipus de llibres.
Doncs deixem ja Sant Jordi a banda, anem avançant una miqueta. Perquè nosaltres també fem màgia com els llibres, però no tanta, perquè el temps passa. Anem al tema Catalan Gate, que està portant cua.
Sí.
I em portarà, ja sabeu que en principi el govern diu que doncs, farà una investigació interna al CNI i la Generalitat, doncs, en aquest cas, diu que no, que això no és suficient.
No és suficient.
Sí, bueno, tu dius, de cua em portarà, sí. Tota la cua que vulguis portarà, però solucions poques, eh? Perquè d'entrada...
Ha dimitit algú, de moment?
No, ni dimitir ni dimitirà ningú. La veritat, encarregar una investigació dels espies, els mateixos espies que t'estan espiant, home, ja em diràs.
És una mica incoherent.
Sí, una mica, dius, home,
una mica raro, eh?
Home, jo dic això sense saber-ho, eh? Cuidado, eh? També ho haig de dir, no? Mira, perquè de moment no s'ha demostrat ni tinc cap prova ni res,
hi ha una cosa més greu.
Però
més
sembla ser que els únics que tenen interès són ells, i si tu dius, escolta, investigueu, i són els que t'han espiat, home, resulta que...
Hi ha una cosa més cruel encara. El propi president Sánchez, teòricament, no ho sabia. Però si el president de govern no sap com funcionen el CSIC i els seus espies, això és greu. Però si ho sap i ho calla, encara és pitjor. Ell també val amb ordre contrari, eh?
Però, bueno, això, dins d'un
govern... Han enganxat els espies al carret, amb el carret del gelat.
Bueno, no, el carret del gelat, res, el tenen ben conservat, el gelat. El que passa que això és normal, a tots els governs existeix.
Però no han d'enganxar mai els espies.
Clar,
bueno,
és a James
Bond ja li deien,
això...
Piense que si la pillen, està vostè sol,
era novel·la, eh? Era una novel·la que després va fer pel·lícula. Però realment el servei secret de qualsevol país...
Home, però de vegades la realitat supera la ficció,
supera
eh?
La, ficció.
La realitat supera la ficció. Sí,
però, bueno, que per això ho dic, que el James Bond era d'aquell que feia les accions, derrotava el dolent i es quedava amb la noia que sortia a la pel·lícula, no? Amb la rossa allà al mig del mar.
Sí, sí, però l'M6 britànic existeix.
Sí que existeix. Bueno,
existeix. I els serveis secrets francesos existeixen.
També, tot.
I el CNI també.
I el CNI i la KGB també existeix, i el Mossad és el pare de tots.
Abans es deia CSIC i ara es diu CNI.
Sí, el CNI. Bueno,
ja està. És que els serveis secrets, ja ho diu la paraula, són secrets, no? Què voleu?
Pues ja està.
Que llavors, se sàpiga tot d'una cosa que és secreta.
Que el Sánchez ho sabia. Home, clar que ho tenia que saber.
Mira, Miquel, per pura casualitat...
Si la directora del CNI la van posar ells.
Per pura casualitat, ja he acabat el llibre del CSIC que estava llegint, el de la Pilar Urbano.
Hòstia,
i m'ha fet més gràcia. El que no diu la Pilar Urbano, vaig llegint, és una historieta, no, sí, però m'ha fet més gràcia. El que no diu, i ho intueixes...
Però fa anys d'aquest llibre, ja. Que té anys, aquest llibre.
Sí, té anys. Té anys, però clar, ha anat a patar. Jo el vaig comprar en una llibreria d'aquestes del Rebuc. Jo compro molts de llibres, jo vaig llegint. I resulta que és de plena actualitat.
Clar.
Ella t'explica com funciona el CSIC espanyol, com posava micròfonos a l'ambaixada d'Argèlia, una cosa i l'altra. I després ja, i perseguint els espies russos, però després ja el que no, quan es queda amb el CSIC robant-li els documents a la Bàrbara Rey,
hosti...
Llavors aquí es queda parada, llavors la teva imaginació, anys
vola.
Després s'ha destapat tot i dius...
Déu-n'hi-do.
Potser aquesta senyora fa 20 anys que ho va dir i ja.
Ho va dir, va dir.
Però és que l'espionatge ja existia fa 20 anys i 30
i 40.
I com van infiltrar el Lobo a la cúpula d'ETA i tota la història.
I com va actuar, per exemple, el senyor Hitler a tota Europa.
Naturalment.
Amb els seus serveis secrets.
Els serveis secrets sempre han existit.
Ja està, jo sí.
I la senyora Matahari va ser una cortina de fum que va pagar per tots. Era una espia.
Era una espia, sí.
Era una espia.
Aquí hi ha una sèrie de coses que s'haurien de saber, però que no se sabran mai. Per exemple... Qui ha sigut? Si ha sigut l'Estat, el CNI, o qui ha estat? Després, una altra cosa... És
o el Fernández Díaz.
Bueno, qui ha estat? Qui? No, jo no dic res més. Qui? I poso un interrogant a darrere. Després, quants diners ha costat? Que això segurament, si és que ha costat milions, perquè diuen que aquest programa informàtic es veu que val una milionada i que només la poden pagar els estats i alguna cosa així, no?
Sí, sí, esclar.
Quants? Si s'han fet un ús il·legal... Que això, dintre la Constitució, no sé, això em sembla que és de goma, també, s'estira i s'arronsa, no? I després, si van posar els filtres necessaris perquè se sapigués i hi hagués una certa transparència. O sigui, tot això són preguntes que, no sé, si voleu ens hi juguem un sopar, però estic segur que no s'aclariran.
No, avui va Margarita Robles a dir que no.
Que no és
veritat. Que no, que no ha existit espionatge.
Però aviam,
no, per parlar
el tema de les soltes telefòniques, això ja ve de l'època del govern de Rajoy.
Sí, clar.
Ah, no és ja. Que sigui, el senyor Sánchez no sabe, el senyor... No, no, ve de l'època del senyor Rajoy.
Exacte.
I ve dels partits del partit, o sigui, del govern del Partit Popular.
Ah.
És que veient això, es pot... I el senyor Fernández Díaz va fer unes declaracions que va dir que ell no sabia nada, sí, quan sí. ell era el ministre de l'Interior.
I li van gravar les converses al seu propi despatx.
Bueno, sí, sí, llavors, sí. tot això és, és com fer una pel·lícula de ciència-ficció i que el dolent sigui el bo, i ja no, està.
Però de converses que ha fet, declaracions que ha fet Margarita Rolbes, quasi dedueixes, dic, ah, com que es tracta d'espiar els catalans, que són els contraris a la Unitat d'Espanya, vale tot.
Bueno, si quieren romper España, no? Romper España?
Quieren romper España,
teniu, sí. Si teniu aquí al Congrés de Diputats, teniu una pila de persones que el que van, estan intentant fer és romper-la de verdad. O sigui, actueu d'alguna vegada. I què fan els senyors del CNI? No. Res? Bueno, doncs llavors... Però, evidentment, com tu deies, no se sabrà mai res.
Mai res, no.
De fet, els dos ministres del govern espanyol implicats amb el tema, que són el ministre de l'Interior i la ministra de Defensa...
El gran de Marlaska i Margarita Robles.
Exacte. Són dos ministres que, quan els van nomenar, jo ja vaig tenir els meus dubtes que tinguessin algú de socialistes, no sé, allò sí. que dius, home, precisament aquests, home...
també poden ser de Podemos. També poden ser de Podemos, que també està al Podem.
No, encara menys. D'això encara menys. Però vull dir, són gent que ja tenen un historial sí, i que sí. et dona la sensació que hi ha hagut una força superior o algú que ha dit, escolta, vinga, aquests, posa-hi aquests, no? I clar, el senyor Sánchez, pues clar, què ha de fer si està en una situació que ha de defensar l'Estat i no pot posar-s'hi de cul.
Però si a la presó hi ha el senyor Villarejo, que està sent jutjat en aquests moments, ja no sé en quin estat judicial està en aquest...
No sé, perquè hi ha tantes coses obertes.
Però
aquest, home,
aquest
no?
senyor espiava tothom.
A tothom, sí, sí.
I
a
gravava.
De l'altre.
I el jutge anglès que ha de jutjar el rei emèrit, si és que hi va, doncs ha acceptat com a proves gravacions que havia fet el Villarejo a la senyora Corina Larsen.
Veus?
Que, per cert, també ara, com a cortina de fum del país, també es veu que s'ha gastat 150.000 euros espiant amistats del rei emèrito a veure si li podia gravar converses comprometedores respecte als diners. És cortina de fum del país.
Són llençols.
Són llençols.
Llençols bruts.
Vull dir que espiar telèfonos... Bueno, com a punyeta, no va dimitir el president del Banc Vizcaya Bilbao per un tema també d'espionatge.
Aviam, el que diguin, que surti gent...
No, va dimitir, cuidao, que això sí que és gros,
però, aviam,
va dimitir.
Com pot sortir gent, per exemple, a la ràdio o televisió, i dir, sí, a mi m'han espiat. I com ho saps, si t'han espiat? L'únic que saps és que tenen converses teves, però que t'hagin espiat mirant el telèfon, no ho saps. Vull dir, aquest sistema és així.
A la Vanguardia parlava que un català, doncs, agafar el mòbil va sentir una conversa amb una altra persona.
És molt fàcil,
persona.
Eh? És que és més fàcil del que
sembla, eh? Hasta l'espionatge feia malament.
Sí, però és molt fàcil, eh? Entrar en un mòbil i hackear-lo.
Però fàcil no és aquest programa Pegasus, es veu que té la capacitat d'infiltrar-se.
Sí, sí, però sí. T'ho veuen tot, eh?
T'ho veuen tot.
Hi ha gent...
I et poden introduir dades.
Però si això ho fa gent del carrer, que és el que...
Bueno, serà del carrer de Tel Aviv.
No. Aquí, a Espanya, nanos sí. de, que saben molt d'ordinadors sí, sí, i tot sí, això, sí. se't fiquen al teu mòbil abans que tu t'ho comptes i ja t'han fet sí.
però,
moltes
clar,
coses.
Però hi ha una cosa que és molt... És sobtant, vaja. Et diuen, el que no has de fer mai és si reps un SMS o un correu o un missatge i et posa un link i no saps de què va, no cliquis.
Ja,
pues
però...
No,
però a part d'això, tu ets
no,
molt,
i encara que no entris,
completament vulnerable.
Això, sí,
jo vaig sentir no l'altre dia unes declaracions d'una persona que es va reunir amb el president Mas quan era president de la Generalitat, i abans d'entrar a la reunió ja li va dir, el telèfon ho deixa'l fora, eh?
Sí,
sí, sí.
Desconnectat,
sí.
sense la bateria i fora.
Sí.
Això, fixa't si fa anys d'això, eh? Sí. I en aquells
fàcil.
Moments ja se sabia.
Sí.
Per tant, hi ha molta gent... Quan a l'1 d'octubre, que no van trobar ni una urna,
no.
ni cap papereta, cosa que no,
perquè
no hi ha manera...
Perquè això es feia boca a boca.
Exacte. Suposo que tota la gent que estaven implicats, bueno, vull dir, implicats en el sentit de que tenien...
Col·laboradors.
Exacte, aquesta seria més la paraula. Suposo que ja van evitar qualsevol conversa telefònica i a les reunions que podien tenir o entrevistes o tal, pues mai es parlava per telèfon, perquè és que això ja se sabia en aquells moments. Eh?
El senyor Boye, advocat de Puigdemont, va fer una conferència a Barcelona i vam anar a sentir-la, va explicar com el viatge del Cinqui fins a Flensburg, que és d'on el va tindre la policia alemana, i a travessant Dinamarca van guardar els telèfons mòbils dintre una caixa de plom. I es van treure una altra vegada perquè la policia espanyola es anés a buscar a Flensburg, clar.
Bueno, crec que
el rastrejaven.
Crec que Amazon ven unes bosses per ficar els mòbils que inhibeixen qualsevol contacte del telèfon. Es veu que són unes bosses que ja van forrades amb un forro metàl·lic o parametàl·lic.
Plom, ha de ser plom. L'alumini el pot passar, ha de ser plom.
Sí, ha de ser plom.
Bueno, sí. Doncs... deu passar.
No, depèn. No, el xocolata amb banyer, que hi ha antic, de quan encara es feia servir, en comptes de fer alumini, es feia servir paper de plom, que allò que es xafava, era el per a los negritos.
Sí, que és veritat, sí.
Era plom, de fet, que ara és tòxic, això, seria
ara
prohibidíssim.
No es pot... sí, sí.
Però existeix làmina de plom. I esclar, tu l'emboliques i ja
és
està.
Molt més
o sigui, d'aquí 4 dies vendran unes ronyoneres d'aquestes... d'aquestes perquè deixem el mòbil dintre,
però,
perquè almenys...
No ens en fotem. No. Per enviar missatges ara ja no farà servir el mòbil, tornaran els coloms missatgers.
Sí, si vols que no s'enteni ningú, segur.
Bueno, per enviar missatges d'un puesto d'altre.
Ara ja parlen que es vol arribar a suprimir la SIM. I que els telèfons vindran ja amb el número, i l'únic que faràs és el que compri el telèfon serà activar-lo amb aquell número i ja està, no? I no et portaràs SIM ni res. Aviam, això ens anem a l'època dels principis dels telèfons mòbils, que no tenia SIM. El telèfon et venia aquí el número i ja està.
Jo l'altre dia vaig aparcar, no sé, en un poble, ara no recordo quin era, davant d'un restaurant, i al cap de 5 minuts ja tenia un missatge preguntant-me com m'havia anat el restaurant aquell, que puntués la qualitat del restaurant de l'1 al 10, i digues, escolti, que jo ni tan sols hi he entrat allà, no? Vull dir, a veure, que hi ha un moment que dius, escolta, algú m'està vigilant o què?
No, sí. I a mi em va arribar un SMS del Banc Bilbao Vizcaya. Clar, a mi em feia gràcia perquè li hagués dit, escolta, idiota, no tinc cap banc, no tinc cap compte en aquest banc, jo.
A mi de la
Caixa. Perquè m'arriba.
A mi del Banc Caixa. Em anul·laven tots els comptes i perdia tots els calés. Vull dir, pues vale, vaig esborrar.
Això són estafes. Clar, però això és una cosa...
Clar. Una cosa són estafes,
sí,
exactament.
Això és una història, lo de les estafes. Però lo de
no, no, lo de
l'espionatge...
Sí. Bueno, però el que passa és això, que s'ha destapat.
Jo ara, se m'ha trencat el telèfon, tinc el telèfon trencat, i aleshores l'altre dia parlava amb ma mare, dic, ostres, se m'ha trencat el telèfon, tinc que mirar, no sé què. Només me surten anuncis...
De mòbil.
De reparar tu pantalla de mòbil. I dic, hosti, tu! És increïble. Clar,
por, no?
Si això ho fa un mòbil, perquè tu has estat parlant al costat, que diuen que és mentida, però de mentida no,
no
és res.
Mentida
si no,
res,
fem,
mentida
si no
res.
Fem la prova qualsevol dia, feu la prova al costat d'un telèfon. No és donar un link. Lo de donar un link, és veritat que es pot estafar i tal i qual, però això és una història. Lo de que estem controladíssims i que és molt fàcil entrar amb un mòbil...
A través de Google? Sí, segur.
Sí,
jo ho provaig i sempre que us ho vaig explicar.
I tant, buscaves, i tant, que escolten converses, busques, segur.
No és converses, sinó que... O sigui, barregen tot el que fas, no? Buscar a l'APP d'Amazon algun producte per veure el que val i no sé què. No sé
o llavors tot apareix en aquell producte.
Tot, per i els dos
tot,
minuts,
tota
la publicitat, per exemple, a Facebook.
Sí, sí.
Sí, sí, sí.
Sí, sí.
Sí, sí.
Increïble.
Sí.
I notificacions a través de correus electrònics. Dic,
i no t'ho perdis, ell busca hotels i em surten a mi.
Clar, perquè saben que aneu junts.
Imagina't.
Ja o perquè el controlis, sí. O perquè el controlis.
Que dius, home, però si jo no he buscat cap hotel, l'ha buscat ell.
Serà perquè t'assabentis que se'n va amb l'hotel.
El dia que tingui una mà i me'n vagi als hotels amb la mà...
M'arribarà del fill un missatge.
Ai,
Bromes a part.
Sí.
Encara aquí a Roda... Bueno, a la línia ja és digital, la línia ja no és analògica.
Vinga, que anem acabant amb el Catalan Gate. Alguna coseta més?
No, ja està.
Sí?
Bé, que ja fa està. Molta pena i ja està.
Diran que no ha passat res i fora.
I quedarà així, no?
Sí.
Hi haurà dimissions?
No, ni tampoc pressionaran el govern espanyol per fer-lo caure. No.
Nosotros
no, perquè el que hi ha a l'altra banda encara és pitjor.
Nosotros no hemos sido, ja està.
Sí.
Ja,
i aquí quedarà.
Però llavors els serveis secrets van sueltos.
Sí. Ha sido los de Jerusalén.
Ha sido los otros, sí.
Ha sido los otros.
Vinga, que avui ja fa uns dies, concretament 5, sembla que faci més, potser, que ja doncs, va deixar de ser obligatòria la mascareta en interiors.
Sí.
És una bona notícia o no?
Bueno, els metges o investigadors o viròlegs, o ja no sé com dir-los, perquè aquests dies apareixen moltes professions que jo no coneixia. Sí. Inclús alguns diuen que és bo que t'infectis, no? Perquè ara les unitats de cuidadors intensius pràcticament estan, home, si no buides, però pràcticament sota mínims, no? Això vol dir que encara que t'infectis, com que la infecció no és greu, el que fas és construir anticossos, amb la qual cosa el teu cos queda encara més immunitzat que si et vacunessis, no? Per tant, diuen que això no és dolent. Per tant, sembla ser que la gent que hi entén, per això aconsellen de que ja no hi hagi mascaretes, i si t'infectes, doncs, bueno, serà igual que un encostipat, però a més crearàs els anticossos, amb la qual cosa... Doncs,
ja s'ha transformat en un virus vulgar. Ja
el problema és que hi ha moltes cardiopaties. I molts infarts, i molts atacs de cor. Vull dir, això, amb mascareta o sense mascareta, es poden produir igual. Per què? No ho sé.
No se sap.
Què? O sigui, hi ha hospitals que, per exemple, l'altre dia parlava d'un hospital, no recordo si era Vall d'Hebron o l'Hospital del Mar, algun d'aquests, que deia que el problema és que ara tenia molts ingressos en problemes de cardiopaties. I això està passant des del moment en què es va fer la segona dosi. Entre la segona dosi i la tercera, que molta gent se la va posar, doncs això va ser així. Jo porto les tres. I l'altre dia, abans d'ahir parlava amb tu, aquí baix al costat del patronat, i precisament vam parlar d'això. Com que prenem les mateixes pastilles.
Sí, exacte, exacte.
Prenem les mateixes píndoles, doncs jo crec que potser això es pot salvar. Però que hi hagin problemes de cardiopaties amb gent que no hi han tingut mai un problema i han jugat un partit de futbol i han caigut fulminats, això sí que és veritat.
Però una de les causes pot ser...
L'immobilisme, el temps que hem estat immobilitzats...
Això pot ser, i a més la manca de revisions, no? Jo mateix, hi he estat 2 anys, jo al cardiòleg hi vaig cada any, una vegada a l'any i tal, i ara feia 2 anys que no hi anava per una qüestió de la pandèmia, perquè els hospitals doncs estan saturats, no et donen hores o tal, i llavors ho va retrasant, diuen, a veure, i aquesta falta de revisió pues, ha fet que ara surtin tots els problemes cardiològics, no?
Gent que no tenia problemes de cor. I llavors, en canvi, després de jugar un partit, un nano de 19 anys, ha caigut fulminat.
Però això ha passat sempre,
això passava abans.
Amb la quantitat que estan ara i els mitjans diguin...
Potser ara se sap més que abans, no sé.
Sí, ara s'esbomba tot, sí.
És que infarts, cada vegada hi havia més, a gent més jove, més esportista, més sana i tot això. Jo crec que l'alimentació també que tenim, també això, i la contaminació que ens mengem tots els dies, això també influeix molt. Que ara dona la casualitat? Sí, perquè ara qualsevol cosa és tot el Covid i no sé què i no les els hospitals també tornen a estar, que dieu que no, sí que tornen a pujar.
I què penseu de la quarta vacuna als majors de 60 anys?
I companyes meves amb càncer també. Pacients oncològiques també ens estan enviant, a vàries, les que són més de risc perquè encara estan en tractaments forts.
El diagnòstic precoç és la salvació pel càncer. Clar, el temps que hem estat tancats
és horrorós. Ha sigut horrorós perquè han hagut cada vaginada.
Sí.
De gent jove, eh?
I els nens...
Amb l'hepatitis.
He sentit l'hepatitis.
Ai, l'hepatitis què?
D'on ve això?
És vírica.
Sí, però ja n'hi ha casos aquí a Catalunya, eh?
Sí, clar, sí.
És que d'on ve?
I a no sé on, a Alemanya, podia
Anglaterra,
ser.
Em sembla que Anglaterra,
va Anglaterra va començar Anglaterra i ara els primers aquí...
Però ja s'ha mort.
Aquí hi ha més de 250 casos, ja.
Ja, imagina.
I no tenen ni idea d'on.
Terrible, terrible.
És terrible.
Vinga.
Jo també... vaig parlar aquesta setmana amb un amic meu que viu a Estocolm, a Suècia, i ell porta la quarta vacuna ja, eh?
Sí. Porta la quarta, la quarta.
Bueno, cada país doncs segueix un protocol diferent, no? Aquí potser si en sobren moltes també.
Bueno, perquè diuen que són 6 mesos el que val, no? I ara més o menys almenys a la tercera que em van posar a mi, calculo que ara fa uns 6 mesos, o sigui que
i ara ja no es parla. Ja no es parla de vacunar el tercer món, ara com si no existís.
Sí, que no.
És que el tercer món s'ha tingut en compte mai. Mai s'ha tingut.
No, però abans es parlava.
Sí.
Ara ja ni es parla, com si no existís.
No s'ha parlat mai ni s'ha fet res.
No, Ucrània ha escombrat el virus. Això va per èpoques.
Sí, sí. Ucrània també estava molt en auge, que tothom parlàvem d'això, i ara també està com aparcat. com si s'hagués deixat de matar gent així sí. al tuntun.
Bueno, s'ha estancat la guerra d'Ucrània, s'ha estancat.
A veure, no canviem de tema perquè no. anàvem a parlar després, però bueno, dic que anem primer amb les coses aquí. Bueno. La inseguretat, també doncs, aquesta sèrie de robatoris que s'estan sí, patint
és que
arreu, no?
Estan robant a les àrees de servei els ucranians que van en cotxe i fan la parada a l'àrea de servei. Els roben els cotxes, sí. Bueno, el contingut.
El contingut de la porta.
Robant els autopistes.
Ja sí, sí, però els romanesos ja és més trist. Bueno,
els
els romanesos, perdó, els ucranians.
Els ucranians, però, sí, els que els també, sí que fa pena. Fa pena també. Perquè dius... Ja
però que robin els ucranians és molt tràgic.
Era una banda que precisament eren tots peruans.
I els sí, eren peruans, sí.
Els han detingut, no sé, 200.000 sí, vegades, els han tancat a presó, els han deixat anar i han continuat robant.
És que jo d'això sí que em queixo, de les lleis. A Barcelona jo tinc família que treballa allà de policia, amb cos de seguretat, i roben els mateixos tots els dies sí. i surten per l'altre cantó.
Sí.
Jo l'altre dia explicava, el meu fill també va tenir un robatori amb navalla al coll, a la panxa, i era un nano que havia començat a delinquir amb 12 anys, tenia 17, seguia fent, el vam enganxar amb càmeres i tot, el meu fill va descriure tot, ho va passar fatal perquè vam tenir que anar al judici, vaig demanar una mampara i el nano va sortir per l'altre cantó perquè la jutja va dir que no hi havien prou coses, perdona, des dels 12 fins als 17. Han de canviar molt les lleis perquè la gent vegi que no és gratis.
Però bueno, és
robar ni a punta de navalla...
Com el nano aquest de 13 anys que ha violat amb una nena.
Calla, que aquí a Tarragona... No, no l'han deixat al carrer, és que no l'han pogut. No l'han pogut ni jutjar, ni agafar, ni ficar...
Però l'han deixat al carrer.
I per què?
Perquè és menor, és menor.
Pues que el fotin un correccional,
pues
no?
No poden fer res, perquè encara no té 14.
Perquè no té els 14.
Els 14, ja veus tu quina gràcia.
Pues imagina com serà quan tingui 18, no?
Pues això és el problema,
que
han de canviar les lleis. Perquè si no canvia les lleis, això és un... Viva la Pepa.
Clar.
Aquest és el problema.
Casos de persones que... Jo, per exemple, aquí segueixo molt l'activitat de Mossos d'Esquadra, no al Facebook, sinó a Twitter, i a vegades s'ho expliquen, no? Han detingut no sé qui, no sé quan, que té 22 antecedents, 30, 74 antecedents, i el jutge l'ha deixat amb el
carrer. A la mateixa persona la detenen al dematí, surt a mig de matí, perquè ells, els policies que han de fer els informes, els Mossos o la Guàrdia Urbana de Barcelona, han de fer els informes, se tenen que tirar una hora després de la seva feina per fer els informes. I a la tarda, aquest senyor que ha delinquit al dematí, que ha sortit en 10 minuts, a la tarda torna a fer un altre delicte en un altre districte i cap problema. Bueno, aquest és aquest el problema.
I aquest nano que ha matat a dues persones en el cotxe en un accident, que anava, multiplicava per 10 la taxa d'alcoholèmia ahir.
Això també surt gratis. És que
i
això jo...
s'ha agafat amb el cotxe, s'ha anat a cara contra el cotxe que venia. Dues persones mortes.
Ell no, que era el que anava perjudicat.
Bueno, pues... el jutge l'agafa, entra al jutjat, li diu, el carrer de conduir, i ja te'n pots anar al carrer. Perdoni, hi ha dues després persones caurà... mortes, eh?
Ja, però com ha sigut, perquè és una enfermedad al ser alcohòlic, per exemple, doncs pues ja... Sí.
Qui va dir que és alcohòlic? Ai, que una enfermedad.
Bueno
aviam,
aquí... No, però no, sí, no ha de ser un eximent.
L'alcoholisme s'ha considerat una malaltia.
Sí.
Això,
ens agradi
així,
o no per moltes
així.
Coses...
És clar. Així. És que... Ara, el problema, no, ja no ho veig jo aquí, el problema veig en que l'inconscient que ha arribat a ser aquesta persona de veure i conduir, evidentment.
Però ha de pagar-ho.
Això és el que hauria d'estar.
No, perquè està
estigui o no malalt,
però
és el que hauria
però,
de pagar,
però,
no?
Posa-la en un lloc, en un lloc, no? No el deixis al carrer. Deixa-la en un salut mental o... No?
Clar. No, i que fes els tractaments que han de
clar,
fer.
Fer salut mental, clar.
I després treballar ajudant a gent que s'ha quedat tetraplègica per culpa de gent com ell. És que hi haurien d'entrar fer aquestes coses.
Sí, però entre la droga, entre el consum de droga i el consum d'alcohol al volant, Déu-n'hi-do.
No hauria de ser un atenuant, no? Això potser dintre les lleis no hauria de ser un atenuant, perquè al final és una malaltia però voluntària. Has començat perquè has volgut i, bueno, és una mica...
Sí, però després, és que això podríem parlar molt.
No, clar. Això és un debat que s'hauria d'obrir.
És un altre tema que no ens toca de parlar-lo avui. El que sí que volia comentar és l'alcalde de Caldes de Malavella, que ha intentat fer fora uns ocupes a cops de destral.
Bueno,
amenaçant amb una destral, perdó. Amenaçant amb una destral.
A casa estava a casa seva i va agafar... El primer que va trobar va ser una destral. Però, bueno...
És que és molt fotut, eh?
Els ocupes.
Sí.
O sigui, si a casa teva t'entren ocupes, té 72 hores per avisar els Mossos i que els fotin fora.
Sí, però si tu vas a casa teva i estan a dintre, te diuen els Mossos, no, no, vostè no pot entrar. Diu, perdona, que tinc la meva clau. Però, i et diuen, no pot entrar vostè fins que no surtin. Si volen sortir, vostè no pot entrar.
Però pots fer-los anar.
No.
Sí.
No.
Mira, el fill de la meva esposa treballava en una immobiliària, que era pròpia de la família, i tenien molts pisos de lloguer de clients que els donaven. Entraven ocupes, llavors ell, el propietari, avisava els Mossos, i els Mossos anaven, i abans de les 72 hores podien entrar i els sortien al carrer.
Doncs no ho fan.
No.
Què vol dir que no ho fan?
Jo, perquè m'ho vaig tenir fa 2 mesos, ho he tingut.
I van estar més de 72 hores?
Jo vaig dir que no.
Ah, tu vas dir que no.
Clar, perquè havia estat amb el meu fill, però clar, és la paraula d'ells, que estan a dintre, contra la meva. I els Mossos em van dir claríssim, diu, nosaltres ho estem intentant. Si volen sortir, tindràs sort, perquè podràs fer el que vulguis, que és casa teva, però si no surten no els pots treure. Dic, perdona, dic, si jo tinc la clau, t'estic dient que això és meu, tinc les escriptures, i t'estic dient que el meu fill va pujar fa 2 dies amb la nòvia aquí i no estaven, diu, ja, però jo no puc treure ningú de casa. No, això els Mossos, 4 Mossos d'Esquadra i 2 policies locals del poble. No.
Pues aquí a Rodebara hi ha molts casos, eh?
No treuen, no és tan fàcil. Si fos tan fàcil, no patiríem els que teníem segona vivenda.
Clar.
Per exemple, o el que jo he tingut un negoci i he tingut un domicili i això ho tinc tancat per X i no t'ho poden treure. I a més va pujar el meu fill perquè jo estava a Tarragona. Jo estava aquí a Creixell i vaig tenir que tornar i em deia, mama, no, és que no em deixen entrar. Dic, com que no te deixen entrar? Dic, si tens les claus, és casa teva. Diu, no, m'han dit que no. Que com estan esos senyores dentro, no puedo entrar jo.
I si tenen criatures?
Si tenen criatures, ja has begut oli.
Home, si haguéssim tingut nens ja...
Ja has begut oli, sí.
Jo anava a la noia amb cadira de rodes, perquè anava a mig coixa, i jo dic, mare meva, com vulgui aquesta senyora no sortir, doncs no surt. I dona igual, perquè diu que havien parlat amb el mossèn del poble.
Ah, vale.
Per explicar-los que s'anaven a ficar a casa meva.
I el mossèn va acceptar-ho?
Jo el mossèn ja me'l trobaré, ja.
Els va venir?
Ja me'l trobaré, clar. El normal és que el mossèn hagués dit a la policia local, escolta, mira, però no, perquè com... No, ells
o t'ensenyen un document conforme han comprat per 2.000 euros aquest
una
pis...
Pizza.
A un intermediari.
No, una pizza. No. Amb una pizza, si jo demano... Si jo m'entro a casa de vostra,
sí,
a casa
sí.
teva...
I amb això ja es justifica que viuen allà.
Sí, jo demano una pizza al domicili teu que estic ocupant. Jo, ara, en 5 minuts, ja és casa meva. Sí. És que no fa falta ni... Abans se demanaven un telèfon, una llum, una aigua... No cal. Demanes una pizza i ja és casa teva. És increïble.
Això és increïble.
És que, clar... El lògic seria, és casa teva, bueno, ensenya'm les escritures o m'ensenyes el contracte de lloguer.
I claro. Volem esbrinar el
que
Catalan
no tens,
Gate.
Fora.
I volem esbrinar el Catalan Gate.
Sí.
Pues això és el problema, l'inseguretat, la por...
Això que diu la Sònia és el fàcil, no? Demostrar amb un document que és casa teva.
Però
no?
Com?
Però
si ells estan a dintre.
Si
ja.
Estan a dintre a casa teva.
Clar.
I ells ensenyen un document que li han comprat a un romanès a qui sigui, li han comprat aquest pis per 2.000 euros.
No, és que aquells tenien... Aquells
ja tenen un document conforme han comprat...
Bueno, aquest tema
aquesta...
també ens donaria per molt, tant, perquè aquí al rerefons...
És un debat que també algun dia també s'haurà d'abordar, perquè, clar, hi ha gent realment necessitada, que necessita un sostre i que no
sí,
té
sí,
mitjans i tot això.
Evident.
Bueno, i després s'ha de contraposar amb els interessos. Una cosa és un pis que sigui d'uns grans tenidors aquests que són multimilionaris o un pis que és una persona treballadora normal que
clar.
Els ingressos pues, els necessita, no? I llavors aquí suposo que...
És una propietat privada.
De moment,
i això és un sistema
de
democràtic.
De moment hem demanat la dimissió de l'alcalde aquest que us comentava.
Sí.
És que
de
és
moment han demanat la dimissió.
Sí, però hi ha gent que el defensen, allà al mateix poble. Sí,
clar,
eh?
Perquè sí, a tu no et passaria que les teves amistats sí, o les teves sí. famílies et defensarien de lo que facis per fotre fora algú que es vol quedar a casa teva? Perquè tu has pagat.
Les amistats i veïns, també, i veïns.
Jo soc amistat, ni veí, el defenso.
Sí.
Jo soc amistat d'ell, ni veí d'ell, i el defenso. Totalment, totalment.
Abans parlàvem també d'aquest violador de Tarragona, però també recordem el d'Igualada, que també doncs, el van detenir la setmana passada. No?
Déu-n'hi-do, sí.
Sort que aquest l'han detingut també,
sí.
Perquè aquest ha sigut encara...
Violava la seva germaneta, eh?
Ja, és que...
Amb 7 anys,
les lleis estan
però...
fetes per...
Jo el que no entenc, aquest nano de Tarragona, 13 anys, als 13 anys nosaltres jugàvem els índios
sí,
i amb el tren
no.
elèctric.
Bueno, i tant.
No sé què ha passat al món.
No, s'ha perdut molt. No, és que no sé...
No se'ns ocorria ja... violar una nena, jugàvem amb els índios.
I els 17 i 18 anys també,
tampoc.
Encara, només pensàvem a jugar a futbol.
Venim
sí,
d'una
sí.
generació nosaltres
aquest
encara.
Aquest nano d'Igualada és el que deia ella, a la seva germana de 7 anys, no?
Sí.
El món
no
ha evolucionat
tancar,
però malament,
pues no.
eh?
no el poden tancar aquest home que ha violat a la seva germana? No, per què? Perquè no hi ha puestos per a aquestes persones.
I una cosa, una cosa que em fa moltíssima ràbia, moltíssima, és que els treguin per la televisió amb la caputxa.
Això diu ma mare.
Per què?
Bueno.
Jo crec tindria que tenir...
Jo crec que té una explicació.
Però té una explicació, evidentment, hi ha unes lleis i hi ha una protecció de dades i d'imatge i de tot. Clar. Encara que sigui un delinqüent, ho té.
I a més... Clar,
de moment no ho és presumpta. Sí, presumpta.
Però, el senyor Rodrigo Rato, recordeu que va fer entrar un cotxe empenyent-li el cap i sense mascareta, eh? Vull dir,
sí, però
a la senyora viuda de Rivera també la van detindre a la Guàrdia Civil i no la van deixar posar mascareta.
Perquè si tu t'ha violat un senyor i surt la cara, el pots confondre amb qui t'ha fet aquella cosa a tu. I aleshores, pues, hasta que no... Després ja surten sense caputxa ni res. Però al principi, quan està tot en marxa, perquè pot sortir més gent que l'hagi violat, però clar, si tu veus una persona que té la semblança física, potser dius, ai, pues sí, a mi també aquest. I a lo millor no és aquella persona. Jo crec que és per això, eh?
No
ho
sé.
No ho sabem.
Ho desconec.
Ja ho preguntarem,
De moment està tancat.
Això, que
vinga,
no surti.
Anem ràpidament. Abans hem tocat una mica per sobre la guerra d'Ucraïna. Avui no tindrem massa més temps, perquè doncs, també han sigut les eleccions a França.
Ai.
I finalment, doncs, Macron ha sigut el vencedor.
Sí, fins i tot el president de Castella i Lleó l'ha felicitat, perquè ha dit que gràcies a ell es conservava la democràcia i la llibertat dins d'Europa.
Menudo.
Sí,
carai. Per dir...
Sí, però el seu soci de govern s'ha absentat allà al primer acte. Que...
No, va estar... El seu soci de govern va estar a París celebrant amb la senyora Marie Le Pen la seva gran victòria, i diversos de Vox van estar.
Sí, I per això es va ausentar d'un acte que havia governamental a Castella i León?
No, ell ha fet unes declaracions, igual que les ha fet el Feijó i les ha fet més gent, però clar, les han fet perquè la llibertat és la llibertat.
Bueno, a França, ara Macron no està del tot tranquil encara, perquè ara falta la tercera i quarta volta, que són les eleccions legislatives.
Legislatives.
O sigui, a l'Assemblea Nacional, les eleccions, depèn de qui surti, ell podrà ser el president de França, però potser el seu govern serà d'un altre partit.
Bueno, ja va passar.
Això ja ha passat diverses vegades a França.
Això es diu cohabitació.
Llavors, a veure quin marge de maniobra tindrà, suposant, perquè és que en la primera volta... el senyor aquell de la França Insumisa, que és com una espècie de Podemos de França,
el Mélenchon
va anar frec a frec amb la senyora Marine Le Pen, o sigui, va guanyar per dècimes només, i la senyora Le Pen ha anat a la final per dècimes d'avantatge només, per tant, els comunistes aquests, els insumisos del senyor Mélenchon, són els d'esquerres, i ara veurem, dintre dels partits França està molt, molt dividida en molts partits també, perquè hi ha els republicans, hi ha molt...
Ha guanyat, però tampoc és tant.
El partit França en marxa, que és el del senyor Macron, és un partit que no té una ideologia massa definida.
És que no té partit.
És un partit, però és un partit una mica semblant als ciutadans, als d'allí, no? Que no saps massa bé si són de dretes o d'esquerres.
Quasi bé com l'UCD, El Macron va fer un partit al voltant seu, com l'UCD als seus temps.
I llavors resulta que, segons quin resultat hi hagi el mes de juny a les eleccions aquestes legislatives, doncs podrem dir si a França hi ha hagut un canvi o no.
Però França mana el president sempre, té un gran poder el president.
Bueno,
és que la diferència no ha sigut gaire gran.
Ell
ha tret un 40%.
Molta menys que fa 5 anys, molta menys.
Clar que tampoc ha guanyat, però tampoc
18
és...
18 punts.
La diferència ha sigut del 58% contra el 41%.
Això
no és gaire.
Jo espero que no ens passi aquí, això,
A peu d'urna, la sortida de la votació. Sí. Però faltava tot el recompte dels vots realment.
Bueno, aquestes dades són d'aquest dematí, no sé si...
Sí, a TV3 ens ha posat les mateixes, però...
I l'abstenció del 27%, que tampoc no... És una cosa bastant normal.
Home, no és la normal, és la més alta en 50 anys.
A França van a votar, A França s'ho prenen molt en sèrio, anar a votar.
Sí, vull dir, no...
Bueno, però és que a França tenen una cultura política molt superior.
A França no és normal aquesta abstenció.
No, i pensen, el vot a França es matisa molt i es pensa molt.
La gent és molt responsable a França i va votar normalment.
També tenen quasi un 42% d'electors de l'extrema dreta. Sí. O sigui, mira si se'l pensen bé.
Sí. Vinga, que anem acabant. Lourdes,
bueno,
que
jo
et volia comentar una coseta.
Sí, només agrair al públic que ha vingut a veure'ns, sobretot el diumenge passat i el d'ahir, de part d'Auca Teatre, que va ser molt bonic veure el teatre ple de gom a gom, i jo, com a debutant, va ser una emoció tremenda. Donar-vos les gràcies i, bueno, us esperem el dissabte que ve, vale? Que és l'última representació.
El dissabte a la nit.
Gràcies.
Molt bé.
Molt bé, Lourdes. Antoni, tens un minutet també per comentar.
Bueno, només per reforçar l'amor al teatre i la feina excepcional que fan. Jo el dia de Sant Jordi vaig trobar entrades per anar a veure l'Oreneta amb la Emma Vilarrasau. I si us agrada el teatre, és sí? una obra molt dura, molt dura, molt dura, però és teatre pur.
Ah, pues.
Emma Vilarrasau és una gran actriu.
És
tan maco veure els actors. A més, tal com està la sala Villarroel, que els actors estan al mig de la sala i el públic els volta...
És una passada.
Sí, sí, és una passada, sí.
El seu partener...
Teniu un gran mèrit, Lourdes, fer teatre Roda.
El seu partener, el Dafnis Balduz, el vam tenir aquí al casino no fa gaire.
Sí.
Així és que ja vam...
I és molt bo,
està molt bo. Li feia la rèplica meravellosament.
Vam poder veure que és un gran actor, també. No ens oblidem d'ell, eh?
Absolutament, absolutament, sí senyor.
Molt bé. Doncs
anirem al teatre.
Això mateix.
Això és vida, tu. Això és vida i cultura.
Sí. Home, de fet, el teatre no és altra cosa que transmetre i ficar dintre d'un escenari el que és la vida real.
Exacte.
O sigui, és una mica de la còpia de la vida real. El que passa que a vegades no ens donem compte del que hi ha al carrer i quan està dalt d'un escenari ens fa riure. Però moltes vegades, si observéssim bé el carrer, també ens posaríem a riure.
O plorar. I ja us animo.
A riure o plorar.
Per cert, no sé si ho heu vist... el cantautor Joan Dausà, que va fer un concert i normalment, sobretot abans de la pandèmia, tenia el costum de llançar-se al públic en l'última cançó. Doncs bé, va fer el mateix aquest últim concert d'ahir i es va fumar una nata.
No el van recollir.
No el va recollir ningú. Hi havia allà un forat i ell va anar directe cap al forat.
Però és que també
la gent es devia apartar.
Increïble, increïble.
Ja no ho farà més.
El públic no estava preparat perquè després de la pandèmia no estava preparat. Ho deixem aquí, tornem dilluns. Que vagi bé.
Adéu.